dijous, dia 6, a les 7 de l'hora baixa.
El PP proposa que el castellà sigui llengua vehicular a les escoles sense tocar la llei de normalització lingüística, com planteja Vots. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
...24 hores abans que es debati la presa en consideració de Vots al Parlament, que no compta amb els suports necessaris de cap altre grup parlamentari, el Partit Popular ha presentat avui la seva proposta que modifica dos punts de la Llei d'Educació del 2022. Els populars proposen que el castellà i el català siguin tractats de la mateixa manera, igual que ho fa l'Estatut d'Autonomia, reconeixent l'oficialitat de les dues llengües. Ho explica la portaveu adjunta del PP, Marga Duran.
Han tingut també una sèrie de sentències que molts diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant a dins la llei d'educació de les Illes Balears.
Vots acusa per la seva part el PP d'incomplir les promeses lingüístiques. Tot i això, els dos partits asseguren que el vot dels populars en contra de la proposta de Vots no condicionarà les negociacions del sostre de despesa dels pressupostos de l'any que ve. Tot d'una ampliem aquesta qüestió, abans però repassam altres titulars de la jornada que passen per la dimissió de Carlos Mazón com a president, Toni Mateu, de la Generalitat Valenciana.
Això un any després de la dana que va deixar 229 víctimes mortals. Mazón ha firmat la renúncia com a president, tot i que continuarà en funcions fins que Partit Popular i Vots elegeixin el successor. Mazón, que en una compareixença ha reconegut errades, continuarà com a diputat i, per tant, també com a aforat. Una dimissió aquesta que ha coincidit en la declaració de la periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana. I Maribel Vilaplana ha explicat que no conserva el tiquet de l'aparcament i que no va percebre que Mazón aquell dia frissàs.
El fiscal general de l'Estat nega haver filtrat el correu electrònic en el qual l'advocat de la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeix que el seu client va defraudar doblers a Hisenda.
Álvaro García Ortiz insisteix en la seva innocència i qüestiona la instrucció del jutge Hurtado sobre la presumpta revelació de secrets que l'imputen. Per primera vegada en la història, el cap de la Fiscalia de l'Estat seu al banc dels acusats en un judici que es perllongarà fins dia 13 de novembre.
I la jutgessa ha decretat presó provisional pel conductor del cotxe implicat en l'accident mortal de dissabte a Son Castelló, a Palma.
El jove de 19 anys ha reconegut que no té carnet i se l'acusa d'homicidi imprudent, omissió del dret de socors i també de furt.
L'Ajuntament d'Eivissa demanarà al govern la declaració de zona turística en reconversió pels nuclis de Ses Figueretes i Es Viver.
Una iniciativa aquesta que té com a objectiu fomentar la inversió pública i privada a aquestes barriades de vila. Aquesta petició respon a l'acord establert al Consell d'Alcaldes del mes passat de juny.
També vos explicaran que alguns comerços de Menorca que avui s'han sumat a la campanya del Consell de Bons Comercials ja s'han esgotat en només un dia. I en els esports, el Mallorca pot acabar la jornada en posició de descens. Miqui Tous.
Sí, l'equip de Iago Barrasate pot caure a la zona vermella si l'Oviedo guanya el seu partit d'avui vespre contra l'Osasuna. El Mallorca té 9 punts després de la derrota per 3-0 contra el Betis. Ara l'equip s'haurà de refer de la derrota i del mal partit d'ahir el pròxim diumenge a casa contra el Getafe. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma afronta una setmana important. L'equip d'Antonio Badillo ha començat a preparar avui la final de la Copa Intercontinental, que jugarà divendres a les 9 del vespre a Son Moix contra el Peñarol uruguaià.
Encetant setmana amb variabilitat meteorològica. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, avui hem tingut alguns ruixats que han afectat punts del nord de les illes. No han estat especialment intensos, però han caigut fins a entre 15 i 20 litres, per exemple, cap a Ciutadella. Demà tindrem una situació també de certa variabilitat. Veurem bastant el sol. Demà serà un dia amb moltes clarianes, però principalment a punts del sud i sud-est del Llevant de Mallorca i també en alguns punts de Menorca podem tenir alguns núvols més. En aquestes bandes no descartam que encara es pugui arribar a escapar qualque gota, en principi poca cosa. Veurem bastant el sol, com us comentava. Les temperatures màximes o no canvien o pugen qualque grau. Demà ens mourem entre els 20 i els 24 i el vent bufarà fluix, ho farà de mitjorn, per tant, esperam hores de tranquil·litat marítima després d'un dia, el d'avui, en què sí que hem tingut una miqueta de moviment.
Gràcies, Dani. I des d'avui fins dijous torna la Festa del Cinema. Ho fan amb entrades a 3,50 € amb cinema. I en Sergio Dalma, que ha presentat gira i ho fa amb un concert a Palma, que serà dia 20 de juny de l'any que ve a la plaça de Toros. Com dèiem, a Palma arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Sorpresa al Parlament 24 hores abans de la presa en consideració de la proposta de vots per fer del castellà la llengua vehicular als centres educatius. El PP ha registrat avui la seva pròpia proposició de llei. Maria Eugènia Quegles.
No se sabia quant ho faria, però el retruc del PP a vots s'esperava des que la portaveu Manuela Cañadas va anunciar que presentaven la reforma educativa que anava més enllà de posar per escrit que el castellà i el català són les llengües vehiculars a les aules. Aquell dia els populars ja varen anunciar que hi votarien en contra i que ja tenien dins el calaix un text redactat que es limitava a dir això, que les dues llengües són vehiculars a les Balears. El que varen tancar aquest estiu amb vots a canvi del sí als pressupostos i el que el 2022 es va pactar inicialment en tota l'esquerra i que en el darrer segon PSIP i Més tornaren enrere. Llavors i ara la portaveu adjunta del PP, Marga Duran, s'encarrega de la llei educativa. Aquest dilluns manté que és una modificació simbòlica.
Què passa? Han tingut també una sèrie de sentències que molts diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant. A dins on? A dins la llei d'educació de les Illes Balears.
Això és el que molesta a Vots, perquè considera que si no es toca el decret de mínims i l'autonomia de centre, no serveix de res legislar que les dues llengües són vehiculars a les escoles. Cañadas denuncia que el PP mai compleix el que promet en matèria lingüística.
Los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que el Partido Popular solamente vende acuerdos que son papel mojado, porque si no va a cambiar nada en la educación, si no quieren cambiar una coma para que esto sea efectivo de verdad en decreto de mínimos, en la ley de normalización lingüística, en los proyectos lingüísticos de los centros, si no quieren cambiar nada de esto...
La presa en consideració a la reforma educativa de Vots d'aquest dimarts arriba amb una petició de l'Obra Cultural Balear. Demana als grups que no li facin el joc a Vots i no participin en el debat. Els polítics entenen el sentit de la sol·licitud de l'obra, però mantenen amb puntualitzacions que el Parlament és el fòrum de debat polític. El portaveu socialista Iago Negueruela no vol debatre amb Vots, ho vol fer amb el PP.
No volem blanquejar el PP. El PP està fent un atac persistent a la llengua catalana en les nostres illes. Nosaltres creiem que demà és una oportunitat perquè el PP expliqui qual serà la seva posició, si la seva posició és la que han dit en els darrers dies, de complir els acords amb Vox e introduir la vehicularitat del castellà a l'educació pública. Clar, perquè la ciutadania pugui tenir també constància d'això, nosaltres hem d'interpel·lar al Partit Popular.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, entén perfectament l'envit de l'obra, diu, però li demana comprensió. Hi ha d'haver unanimitat de tots. No pot ser un grup sí i uns altres no.
Nosaltres entenem que sí, i que és una resposta massiva per part de tots els partits polítics secundar la crida de l'obra cultural, Més estaríem oberts a plantejar-la. Si no, no podem sostreure'ns d'un debat que se produeixi.
Tant PP com Vots asseguren que el vot dels populars en contra de debatre les modificacions lingüístiques defensades per Cañadas no condicionaran les negociacions del sostre de despesa dels pressupostos de l'any que ve. Per cert, en aquestes tradicionals rodes de premsa del dilluns, tots, tret de Vots, no han pogut evitar parlar del tema del dia. La dimissió de Carlos Mazón, PP i PSIP, han seguit l'estela marcada per les direccions de Gènova i Ferraz, tret de qualque pinzellada illenca.
La dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana deixa pendent qui el succeirà al càrrec, tenint en compte, però, que Mazón no ha anunciat un avançament electoral, això en redueix les possibilitats. La persona que el substitueixi necessàriament ha de ser diputat autonòmic i ha de tenir el suport dels parlamentaris valencians de Vots perquè la votació pugui tirar endavant.
Ha estat avui cap vespre, quan faltava un poc minut per les 3, que Carlos Mazón ha signat el document formal de renúncia al càrrec. Recorden, però, que l'anunci públic l'ha fet a primera hora del dematí.
Podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción.
En la seva compareixença, l'encara president valencià ha reconegut de manera tímida algunes errades, però també ha carregat contra l'esquerra, per la qual cosa ha parlat d'una campanya, ha dit, sense precedents.
Permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde. Sé que cometí errores, los reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida. También es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino.
Tot i aquesta renúncia formal, Mazón continuarà com a president en funció fins que les Corts Valencianes n'elegeixin el successor.
Aquest procés de substitució pot allargar-se durant setmanes o fins i tot mesos. Mazón haurà estat 27 mesos al capdavant de la Generalitat Valenciana i la seva renúncia s'ha esdevingut pot dies després del primer aniversari de la Dana, que, recordem, arrasà la comarca de l'Horta Sud i causà la mort de 229 persones.
Les víctimes de la Dana han dit que la dimissió de Mazón és un èxit per la dignitat dels valencians, però manifesten que això només suposa una primera passa.
I l'Associació de Damnificat de l'Horta Sud demana ara que els responsables polítics retin compte davant la justícia. Aquest que sentireu ara és Salva Mocholi, representant d'aquesta entitat.
És un primer paso. Cuando pasó todo, juré que íbamos a poder llevar a esta gente, a los responsables de esta tragedia, a verlos en la cárcel.
Mocholi, el representant d'aquesta entitat, ha fet aquestes declaracions en un acte de suport a les víctimes a Madrid, abans això que tingui lloc la compareixença de les víctimes demà dimarts a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Pel que fa a la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes, la propera sessió serà dimarts que ve i està citat a declarar el president espanyol Pedro Sánchez.
Pel que fa al relleu de Mazón, com han dit, s'iniciarà el compte enrere perquè la Generalitat Valenciana tingui un nou president, una decisió aquesta que depèn del suport de Vox.
I, de fet, el líder d'aquesta forma Santiago Abascal ha assegurat que aquesta formació que Vots no mourà fitxa fins que no s'aclaresqui la situació del Partit Popular. Abascal assegura que no es tracta de noms sinó d'idees. Abascal també critica el Partit Popular per haver fet dimitir Mazón precisament avui, dient que ha començat el judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Y justo en el día de hoy el Partido Popular toma una decisión que podría haber tomado hace 6 meses, hace 1 año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana.
I tanmateix el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de correcta la decisió de Mazón i assegura, seguint la mateixa línia del discurs de Mazón, ha fet en la seva compareixença que el president valencià ha estat víctima, diu, d'una cacera política i també personal.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino.
Per part del govern central, la ministra de Ciència i Innovació, la valenciana Diana Morant, ha assegurat que els valencians no només demanaven la dimissió de Mazón.
Nos han presentado un fraude de solución, una solución parcial que no es la solución que necesita esta comunidad, no es la solución que reclaman los valencianos y las valencianas, porque en definitiva lo que nos presentan es una prórroga. Se quieren dar más tiempo.
Paraules aquestes de la ministra Diana Morant, però els socialistes insisteixen ara en un avançament d'eleccions a València.
I pot, després de l'anunci de la dimissió de Mazón, qui compareixia davant la jutgessa de Catarroja, ha estat la periodista Maribel Vilaplana. Ha declarat que el dinar al restaurant El Ventorro amb Carlos Mazón el dia de la Dana es va allargar durant gairebé 4 hores.
La periodista ha dit que el president valencià no era conscient d'allò que succeïa i que ella tampoc no va percebre que Mazón frissàs quan l'acompanyà a l'aparcament de Ves les 6:45 de l'hora baixa. En relació amb el tiquet de l'aparcament en qüestió a Vilaplana, ha assegurat que no el conserva, però que es compromet a facilitar el número de matrícula del cotxe perquè la gestora de l'aparcament en confirmi la presència d'aquest vehicle a les instal·lacions. La periodista també ha dit que el president no li va transmetre cap mena de malestar i també ha confirmat a Vilaplana que el president li va oferir un lloc a la direcció de la televisió i ràdio autonòmica a Punt, oferiment que Vilaplana va rebutjar.
I pel que fa a la trama del cas Koldo, Luco demostra que l'actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va intercedir per afavorir en aquesta trama Toni Sastre.
Els investigadors de la Guàrdia Civil han remès un nou informe a l'Audiència Nacional en el qual deixen palès la influència que exercia Koldo García en la trama. L'exassessor d'Avalos arriba a reclamar pagaments directament al llavors president canari Ángel Víctor Torres per a l'empresa de Víctor de Aldama Soluciones de Gestión, que hauria adjudicat irregularment contractes de mascaretes. Torres li fa saber a Koldo a través d'un missatge que està pendent que li arribi un pagament.
Una informació feta pública el mateix dia en què el jutge del cas Koldo proposa obrir judici per aquesta presumpta trama contra l'exministre de Transports, José Luis Avalos, Koldo García i Víctor de Aldama.
Estan acusats de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i malversació. En la seva interlocutòria, el jutge Leopoldo Puente, que instrueix la causa al Suprem, dona 10 dies a la Fiscalia, acusacions particulars i defenses perquè sol·licitin l'obertura de judici oral o l'arxivament de la causa.
I el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, insisteix en la seva innocència i qüestiona la instrucció del jutge Hurtado sobre la presumpta revelació de secrets que se li imputa.
Tot en una jornada històrica, el tribunal en què per primera vegada el cap de la Fiscalia de l'Estat seu al banc dels acusats. García Ortiz ha arribat al Suprem entre aplaudiments i crits d'ànims vestit amb la toga. Una vegada dins ha negat la filtració del correu electrònic en el qual l'advocat de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconeix que el seu client va defraudar dobles a Hisenda.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
García Ortiz s'enfronta 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació, com demana l'advocat d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso. L'advocada de l'Estat, Consuelo Castro, que exerceix la defensa del fiscal general, ha denunciat una instrucció inquisitiva i ha demanat la nulitat de les actuacions.
Don Álvaro García Ortiz era quien había hecho la nota. Había hecho uso de María Pilar Rodríguez Fernández para conseguir la denuncia del expediente tributario, para conseguir el mail del 2 de febrero, para conseguir su salida del entorno digital de la Fiscalía hacia el entorno personal de Gmail del señor.
Las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles. Esta se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable.
El judici ha arrencat aquest dilluns i es perllongarà almenys fins al 13 de novembre. García Ortiz declararà dia 12.
I més en plana de tribunals. La jutgessa ha decretat presó provisional pel conductor del cotxe que va xocar frontalment contra una moto dissabte passat a Son Castelló, a Palma, la rotonda de l'ITB, on va perdre la vida un jove de 27 anys.
El sospitós circulava sense carnet en un vehicle amb 4 persones més que ja han quedat en llibertat. En un primer moment, el detingut, que té diversos antecedents, va fugir del lloc dels fets, però finalment ahir es va lliurar a la policia local de Palma. Està acusat d'un delicte d'omissió dels deures del socors i de furt, ja que el turisme sinistrat era robat, ha donat negatiu en el test de drogues.
Augmenta el nombre de rescats de muntanya durant la temporada alta. Entre maig i setembre, els bombers de Mallorca n'han fet 115 més que els mateixos mesos de l'any passat.
Precisament aquest agost s'ha incorporat al cos de bombers l'helicòpter Milana, que ha duit a terme 39 actuacions d'ençà que va entrar en funcionament. El vehicle també permet reduir el temps dels rescats. D'una mitjana de 5 hores s'ha passat ara a 20 minuts. La majoria d'aquest rescat d'estiu, 30, han estat durant el mes de juny.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular. Tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fem plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i gairebé 20 minuts coincidint amb el final de la temporada turística. Els pots hotels que encara estan oberts tancaran aquesta mateixa setmana o la que ve. El representant d'aquest sector empresarial i els responsables polítics de les administracions de les Illes Balears es traslladaran demà a Londres en el primer dia de la World Travel Market, una de les fires turístiques internacionals de més anomenada.
I està previst que la presidenta de l'executiu, Marga Proens, es reunesqui amb el conseller delegat del tour operador Sebastián Ebel. Així mateix, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, i presentarà el projecte Illes Balears en transformació, sostenibilitat i turisme cultural. A més, el batlle de Palma, Jaime Martínez, també acostarà al públic londinenc la candidatura de la ciutat com a capital cultural europea de l'any 2031.
Els consells insulars també tenen un paper destacat en aquesta fira turística. Menorca s'ha proposat recuperar els 9.000 visitants britànics que ha perdut aquesta temporada. Cristina Tomàs.
Ja s'han concertat més de 25 reunions amb diferents agents del sector turístic per millorar connexions aèries i tractes amb turoperadors. La Fundació Foment del Turisme centra enguany la seva estratègia en la cultura. Sentim el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
Menorca disposa d'una extensíssima varietat de galeries i centres d'art a Silla, que serà el principal reclam de l'estratègia de la Fundació Foment de Turisme de Menorca per atreure visitants tot l'any. Pensam que l'oferta cultural de Menorca és molt extensa. Volem posar en valor aquest dinamisme que experimenta Menorca entorn a l'art contemporani i donar-lo a conèixer fora de Silla.
Vilafranca explica que la voluntat és clara, avançar cap a un turisme de qualitat també pels visitants.
És el valor que ens fa diferents a la resta de destins i que complementen, per exemple, el turisme gastronòmic i esportiu. L'objectiu és clar, avançar cap a un turisme més sostenible i que arribi de manera equilibrada a Silla.
Com a acte previ a la inauguració de la fira, fa uns minuts que dos artistes britànics residents a Menorca mostren el pes cultural de l'illa, reflectit en l'increment de galeries i col·leccions d'art cada vegada més internacionals, combinades amb el talent local. L'acte es fa a l'edifici més sostenible de Londres.
I les pitiuses acudeixen a Londres per seduir el mercat britànic amb producte local i l'aposta pel turisme familiar i sostenible. En la seva presència, tant a Eivissa com Formentera, es proposen aconseguir Elena Trinidad allargar la temporada.
Després d'una temporada bona, Eivissa i Formentera es promocionaran a partir de demà a la World Travel Market de Londres, ho explica el vicepresident segon de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Juanma Costa.
Tenim des de la temporada alta, coneguda per tothom i ja ben promocionada. I també, com no, doncs anem a promocionar especialment la temporada baixa. Hem d'ensenyar totes les meravelles que tenim, tant a Eivissa com a Formentera, tota la naturalesa, la costa i tots els productes també alternatius de deport, de cultura.
Des del Consell d'Eivissa aposten pel turisme familiar, segons s'ha explicat el seu director insular de turisme, Miguel Costa.
He pogut llegir en els britànics que les famílies, que també són els que tenen gran tradició i gran arrel a Silla, doncs han vengut des dels 70 cap a Eivissa, doncs que segueixen venguent, i per altra banda anem d'alguna manera a mostrar l'Eivissa més sostenible. Aquesta lluita contra l'intrusisme, tots els segments, taxi, que estem aquí a l'aeroport, com sobretot vivenda.
La campanya Formentera amb molt de gust de la Pimef serà presentada a Londres al Talmallans, és el conseller de turisme de Formentera.
És un conjunt de restaurants que fan servir producte local i típic en receptes típiques de Formentera per també potenciar en aquest món del turisme tan globalitzat la cultura i la gastronomia tradicional de Formentera.
Tot per oferir propostes a un tipus de turisme que pugui gaudir de les illes durant tot l'any.
I no deixant les pitiuses, perquè l'Ajuntament d'Eivissa demanarà al govern la declaració de zona turística en reconversió pels nuclis de Ses Figueretes i Es Viver, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la inversió pública i privada a aquests barris de vila.
Aquesta petició respon a l'acord establert al Consell d'Alcaldes del passat mes de juny, quan es va decidir que es delimitarien les zones turístiques madures d'Eivissa. Amb aquesta intenció es pretén impulsar la modernització tant de Figueretes com també d'Es Viver i d'aquesta manera afavorir la seva desestacionalització. Més concretament, aquesta declaració obriria la porta a noves línies d'ajudes públiques i també facilitaria la inversió privada. El sector turístic i hoteler ja ha mostrat el seu suport a la iniciativa. Rubén Sousa és el regidor de Turisme de Vila.
Con el fin de acelerar la renovación de nuestra oferta, el Ayuntamiento de Eivissa ha iniciado la certificación de las zonas de Figueretas y Es Viver como zonas turísticas en reconversión. Esto agilizará los trámites burocráticos a nuestros empresarios e impulsará inversiones públicas que darán resultado a un destino que afronte la desestacionalización ofreciendo una oferta turística más renovada.
Les obres de l'aeroport de Palma ja no afectaran els passatgers a partir de l'estiu que ve, tot i que les actuacions acabaran a final de l'any que ve. Així ho ha assegurat avui el vicepresident d'AENA després de reunir-se amb el govern. Javier Martín assegura que fins a final del 2026 quedaran algunes mesures necessàries encara per adoptar. Tot i això, l'executiu assegura que estaran vigilant per evitar que es produeixin, Carme Moreno, noves deficiències.
Així ho ha afirmat el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, després de la visita que ha fet a Son Sant Joan. En la trobada s'ha informat que cada mes l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral fa visites per comprovar l'estat de les obres. Aquest estiu, l'executiu de Marc Aproen ja va demanar a AENA mesures per evitar incidències greus com l'esfondrament d'un sostre de vidre o corregut o la caiguda d'enderrot sobre una zona de pas que hagués pogut tenir conseqüències greus pels treballadors i usuaris.
Sí, sí, por supuesto. No, la preocupación es, mientras duren las obras y no estén totalmente finalizadas, la preocupación de este govern y, sobre todo, la vigilancia de este govern va a estar encima de estas obras, ¿no? Hemos pedido, hemos rogado, hemos exigido a AENA que adopte todas las medidas que sean necesarias en este sentido y desde el govern pues, se va a seguir trabajando para que esto sea así.
El vicepresident d'AENA, Javier Marín, ha explicat que entre les obres que encara queden pendents hi ha la construcció d'una passarel·la que connectarà la terminal amb l'aparcament, que diu ajudarà a regular els fluxos de passatgers. De totes maneres, ha reconegut que no és fàcil que els usuaris d'un aeroport de les dimensions de Son Sant Joan puguin veure una reducció del temps en el recorregut. Tots els passatgers, a més, hauran de seguir passant per la botiga de l'aeroport.
Cuando se pregunta, la gran mayoría agradece que haya esta oferta comercial y experiencia al pasajero. Los pasajeros en temporada alta suelen venir con mucho tiempo y, por lo tanto, bueno, pues eso hace la estancia también más cómoda y, en todo caso, pues es el pasajero en que voluntariamente decide si quiere hacer uso de estas tiendas, restaurantes o no lo quiere hacer.
Fa mesos que el sindicat denuncia les deficiències que es produeixen en les obres de l'aeroport de Palma i el sindicat Comissions Obreres manté que encara se'n produeixen i que, a més, diu que hi ha espais que no estan ben delimitats.
3 minuts per arribar a les 7:30. L'Ajuntament de Palma comptarà amb un pressupost total de 624 milions d'euros per l'any que ve. Són 13 milions més que enguany, una xifra que implica un increment del 2,2%. El batlle Jaime Martínez ha destacat els increments en àrees com són, diu, la seguretat, neteja, infraestructures i també de personal.
Els comptes preveuen inversions per 90 milions d'euros, 5 milions i mig més que el 2025, la qual cosa representa un creixement del 6,5%. També preveuen millores de parcs, jardins i fonts i la compra de busos elèctrics per a l'EMT. De fet, l'any que ve s'incorporaran els primers 57 autobusos dels 113 que s'adquiriran en els pròxims 4 anys.
Uns pressupostos que donen continuïtat en el projecte que vàrem iniciar a juny de 2023, centrats en la millora dels serveis públics essencials, centrat en els barris, en les persones i configurant la ciutat moderna i de futur a la qual tots aspiram. Amb més inversió que mai, però també baixant impostos i amb menys deute que mai.
El 2026 Palma incrementarà la plantilla de la policia local amb 275 agents més i ampliarà també les zones hora i la xarxa de Bici Palma en la instal·lació de 23 noves estacions i l'adquisició de 230 bicicletes elèctriques. El Bala de la capital balear ha presentat els comptes amb el portaveu de vots, Fulgencio Coll, perquè serà aquesta formació qui en faciliti l'aprovació.
Apoyamos porque va haciendo lo que ya acaba de exponer con todo detalle el señor alcalde, que es ni más ni menos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, el bienestar social y que Palma vuelva a recuperar la posición que en su día tuvo. Y nos sentimos pues cómplices de este gran proyecto.
Com a novetat, els pressupostos de 2026 inclouen subvencions nominatives al Teatre Principal i al Gremi de Llibreters.
I la tarifa de residus de construcció i demolició de Mallorca rebaixarà un 20% l'any que ve. La previsió és que els nous preus s'aprovin al ple de dia 13 de novembre amb els vots a favor de PP i Vox. També es veuran reduïdes les tarifes de residus voluminosos en un 7% i de pneumàtics fora d'ús en un 8%.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que aquesta davallada del preu suposa multiplicar per dos l'objectiu marcat per la institució insular a principis de legislatura de reduir en 10% la tarifa d'aquest tipus de residus.
I és important subratllar que això també suposa un estalvi per les àrees públiques i que repercuteix en positiu a damunt dels ciutadans d'aquesta terra, perquè aquest dobbés, en lloc de destinar-se a subvencionar la tarifa, se poden destinar a altres serveis públics per millorar la qualitat de vida de tots els residents aquí a Mallorca.
Són les 7:30, el PP proposa que el castellà sigui llengua vehicular a les escoles sense tocar la llei de normalització lingüística com planteja Vox.
Proposen que el castellà i també el català siguin tractats de la mateixa manera igual que ho fa l'Estatut d'Autonomia reconeixent l'oficialitat de totes dues llengües. Una iniciativa aquesta que arriba el dia abans que el Parlament debati la presa en consideració de Vox. La portaveu adjunta del Partit Popular, Marga Duran, diu assegura que modifica dos punts de la llei d'educació de l'any 2022.
Han tingut també una sèrie de sentències que mos diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant a dins la llei d'educació de les Illes Balears.
I la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, acusa el Partit Popular d'incomplir les promeses lingüístiques.
El Partido Popular solamente vende acuerdos que son papel mojado, porque si no va a cambiar nada en la educación, si no quieren cambiar una coma para que esto sea efectivo de verdad en decreto de mínimos, en la ley de normalización lingüística, en los proyectos lingüísticos de los centros.
La dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana un any després de la dana deixa la incògnita de qui el succeirà.
Mazón renuncia com a president, tot i que continuarà com a diputat i, per tant, com a forat. En una compareixença aquest dematí ha reconegut errades, però també ha carregat contra l'esquerra.
Podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de correcta aquesta decisió, mentre que el govern central demana l'avançament electoral. Dimissió aquesta que ha coincidit en la declaració de la periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana. Maribel Vilaplana ha explicat que no conserva el tiquet de l'aparcament i que no va percebre que Mazón aquell dia frissàs.
El fiscal general de l'Estat nega haver filtrat el correu electrònic en el qual l'advocat de la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeix que el seu client va defraudar doblers a Hisenda.
Álvaro García Ortiz insisteix en la seva innocència i qüestiona la instrucció del jutge Hurtado sobre la presumpta revelació de secrets que l'imputen. Per primera vegada en la història, el cap de la Fiscalia de l'Estat seu al banc dels acusats en un judici que es perllongarà fins dia 13 de novembre.
Presó provisional pel conductor del cotxe implicat en l'accident mortal de dissabte, Son Castelló, a Palma.
El jove de 19 anys ha reconegut que no té carnet i se l'acusa d'homicidi imprudent, omissió de dret dels socors i també de furt.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicaran que alguns dels 188 comerços de Menorca que avui s'han sumat a la campanya del Consell de Bons Comercials, ja els han esgotat en només un dia.
Aquest és el cas d'una botiga típica de Leo Can Citó. Per això ara sentirem la propietària, Catceli Andreu.
Sobre la una i poc ja no mos en quedaven. Nosaltres obrim a les 9 al matí i ja hi havia gent que esperava de fora, més que res per poder no tenir nens.
Cada establiment té una seixantena de bons, descomptes que s'apliquen de manera directa als clients i que són de 10 euros per compres mínimes de 30. Cada persona només aporta el DNI té dret a emprar 4 bons, la qual cosa suposa un descompte d'un total de 40 euros.
Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del Mallorca, que pot acabar la jornada en posició de descens.
Sí, l'equip de Rasate pot caure a la zona vermella si l'Oviedo guanya el seu partit d'avui vespre contra l'Osasuna. El Mallorca té 9 punts després de la seva derrota per 3-0 ahir a la Cartuja contra el Betis. El conjunt vermell va tornar a mostrar la seva pitjor versió. Sentim el tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, i també el seu capità, Antonio Raillo.
Estamos en una situación complicada, viendo un poco la liga, creo que va a ser la salvación más cara en el sentido de que porque hay muchos equipos vivos, entonces lo primero hay que asumir que va a ser complicado y que vamos a estar allá. No es lo que queremos, pero en estos momentos es lo que tenemos y para salir de ahí primero tenemos que asumir que nos va a costar salir.
Me voy enfadado por todo, ¿no? Por el partido en general. Desde que empezó la liga hemos perdido esa solidez defensiva, ¿no? Ese grupo de trabajo que trabajaban toda una, que todos hacían lo mismo, cada uno hace la guerra por su cuenta y en ese sentido, un equipo que no tiene tanta calidad como nosotros, pues va a sufrir.
I ara toca reaccionar diumenge a Son Mos contra el Getafe. Els madrilenys es troben en un gran moment de forma. Arrasate demana unió per treure els 3 punts abans de l'aturada de la competició.
Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos creo que un partido muy, muy importante el domingo en casa con nuestra gente y necesitamos sacarlo entre todos para irnos al parón en otra situación, sea ya clasificatoria y anímica también.
Condeim, l'onzena jornada primera es tanca avui a les 9 del vespre amb el partit que disputaran a l'estadi Carlos Tartiere, l'Oviedo i l'Osasuna. I, per cert, ja saben l'horari del partit Oviedo-Mallorca de la jornada número 15. El partit es disputarà divendres, dia 5 de desembre, a les 9 del vespre. I a la primera federació, la UD Eivissa continua sense guanyar i es troba a només un punt de la zona de descens, però ahir a Tarassona el joc de l'equip va millorar. Víctor Sancho.
Miguel Álvarez encara no coneix la victòria al front de l'Eivissa, però en el darrer partit la imatge de l'equip ha estat una altra respecte als anteriors enfrontaments. Un equip més equilibrat i agressiu en la pressió i en totes les línies, molt més connectat al joc en un camp difícil, perquè cap rival ha aconseguit guanyar a Tarazona aquesta temporada i tampoc anotar un gol. L'Eivissa només va rebre ocasions dos molt perilloses a pilota aturada, però en pilota, sense generar massa, va ser millor que el seu rival, amb bones actuacions de Del Pozo, David García, Fran Castillo o Fede Vico. Miguel Álvarez va acabar la visita a Tarazona satisfet, però creu que els falta més continuïtat en el joc.
Lo que yo quiero, que dominar el máximo de registros como equipo, porque si queremos estar arriba, creo que es muy importante dominar todo este tipo de escenario que te exige muchísimo y creo que hoy hemos estado a la altura de la exigencia. Indudablemente nos vamos sabiendo que tenemos que mejorar arriba, creo que arriba hemos tenido una falta de continuidad, los chicos de arriba han hecho un trabajo brutal la primera presión para que no puedan jugar cómodos, pero sí que es verdad que nos ha faltado un poco de continuidad, no, más que robos de ellos han sido precipitación nuestra.
La Eivissa descansa avui, demà tornarà a la feina i dimecres partit amistós per col·laborar amb els afectats per la Dana amb la selecció balear. La Eivissa es 13 en lliga a 4 punts del play-off d'ascens.
I també en futbol, demà torna la Champions. A les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid rapa el Metropolitano, la Unió Sant Julià es belga. L'únic dubte del conjunt matalasser és Pablo Barrios. El migcampista ha entrenat avui en normalitat i està per veure si podrà entrar a la convocatòria. L'Atlètic de Madrid vol retrobar-se a la victòria a Europa després de la dura derrota patida en el darrer partit de la Champions contra l'Arsenal. Escoltam el tècnic del conjunt matalasser, Diego Simeone.
Nosotros tenemos la necesidad de los puntos en el lugar donde estamos en Champions. Nos vamos a encontrar con un equipo que obviamente buscará intentar comprometer el partido y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño, sabiendo de la necesidad que tenemos del resultado.
I també demà a les 9 partides, el Madrid visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool. El conjunt de Xavi Alonso ha completat la darrera sessió a Madrid i ha viatjat avui a hora baixa cap a Anglaterra. Qui no està a l'expedició blanca? El Mastuono, per una pubàlgia. El Madrid suma un ple de victòries a la Champions i vol continuar amb aquesta bona ratxa. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma afronta una setmana importantíssima. L'equip d'Antonio Vadillo ha començat a preparar avui a Sant Moix la final de la Copa Intercontinental, que jugarà divendres a les 9 del vespre al Palau contra el Peñarol uruguaià. Els palmassans cercaran guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs. Escoltam, el jugador del Palma és Lin.
Va ser segurament otra història. Es un título en juego a nivel internacional, para venir con muchísimas ganas aquí a nuestra casa. Estamos aquí para defender título y para llevárnosle otra vez más, así que tenemos que salir como mínimo, como hemos hecho estos tres partidos, y ser eficaces también, que es muy importante.
El vestidor del Palma espera que divendres al Palau de Sant Moix sigui una festa.
Un lleno completo, va a ser todo un éxito. El club... Algo que hace es gestionar muy bien todos estos eventos, está poniendo toda la carne encima del asador, por así decirlo, y va a ser un ambiente increíble, así que no podemos faltar a esta cita, que no sea de otra forma que con una victoria.
I d'aquesta cita de la Copa Intercontinental de divendres a les 9 del vespre entre el Palma i el Peñarol, com sempre, el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. I en bàsquet, a la primera FEP, a setmana de derbi, el que enfrontarà diumenge el Palmer i l'Estia. I el tècnic de l'Estia, Javi Zamora, per cert, està molt atent a l'estat físic de Pol Figueres, que va caure lesionat a Ourense i que té el genoll afectat. El base català està pendent de les darreres avaluacions, però tot indica que la lesió podria ser greu i que el jugador es perdria gran part de la temporada. I qui tampoc jugarà al derbi és Matt Freireson, l'escorta nord-americà del Palmer Bàsquet, ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Una embarcació amb 29 persones migrants a bord ha arribat avui al sud de Mallorca. Salvament Marítim els ha rescatat davant les 12 del migdia. Neus López.
Tots són persones d'origen magrebí. Aquesta barca s'afegeix a les dues que es varen interceptar ahir, amb un total de 21 persones a bord. Una va arribar a Caladó, a Santanyí, i l'altra al Caló, a Formentera.
Segons el recompte a data de dia 31 d'octubre, el nombre de migrants arribats a les costes de les Balears s'ha incrementat un 66% si es compara amb el mateix període de l'any passat.
Entre gener i octubre arribaren 6.280 persones en 342 embarcacions diferents. Les xifres mantenen la tendència de tot l'any. Pugen a les Balears, però baixen prop d'un 36% en el conjunt de l'Estat. Aquest descens ve motivat per la ruta canària, on han minvat un 58% a l'arribada de persones de manera irregular.
Això segons dades del Ministeri de Migració i Seguretat i Inclusió Social. I l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR, constata que l'arribada de migrants originaris de Somàlia s'ha incrementat a les Illes Balears a través de les rutes procedent de les costes d'Algèria. ACNUR adverteix que és un fenomen nou i excepcional i que per als migrants fer aquest llarg recorregut per terra i mar suposa ser víctimes de treball forçosos, violència sexual i detencions.
El 12% dels migrants en situació irregular que arriben en barca a les Balears i a la península a través de la Mediterrània són de Somàlia. En total, més de 1.500 enguany. En arribar, moltes d'aquestes persones sol·liciten protecció internacional, segons ha explicat a IB3 Ràdio Paula Barratxina, portaveu d'ACNUR Espanya.
son víctimas de mutilación genital femenina y huyeron de Somalia debido a la situación de violencia y conflicto, incluida también persecución por parte de grupos armados y situaciones graves de violencia sexual y de género.
De fet, prop del 95% de persones provenients de Somàlia que han demanat aquest 2025 protecció internacional han obtingut una resolució favorable.
I l'àrea de salut de Menorca incorpora 3 psicòlegs d'atenció primària per reforçar l'atenció psicològica a tota la població de l'illa.
Aquests professionals passaran consulta a diversos centres de salut amb l'objectiu d'atendre els trastorns més comuns i derivar els casos més greus als dispositius especialitzats. La iniciativa forma part del Pla de Salut Mental 2025-2030, que cerca millorar l'accessibilitat i l'eficàcia de l'atenció emocional des del primer nivell assistencial.
La UIB i el govern posen en marxa la primera càtedra de ciberseguretat a les Balears amb l'objectiu de fomentar la recerca per prevenir els ciberatacs i també formar a les empreses i a l'alumnat.
El vicepresident econòmic, Antoni Costa, ha explicat que el conveni té una durada d'un any, però la intenció del govern ha detallat és que es mantingui durant anys aquesta col·laboració.
Tenim delinqüència, diríem, físic en els carrers, en el futur serà ciberdelinqüència. O ja està sent ciberdelinqüència. En conseqüència, la necessitat d'invertir en ciberseguretat no només és una qüestió que afecti les empreses, sinó la societat en general. En conseqüència, la càtedra aquesta que muntam avui, jo crec que li auguro un bon futur.
L'exrector Llorenç Huguet posarà en marxa la nova càtedra que també tindrà com a objectiu formar-ne les famílies i empreses del sector turístic.
El sector turístic maneja una quantitat ingent de dades personals, econòmiques, de trasllat, que finalment necessiten tenir aquesta seguretat perquè no hi hagi fugues de temes que atenten contra la privacitat. Per tant, avui se xerra molt d'intel·ligència artificial, se xerra poc de ciberseguretat, però si intel·ligència artificial necessita, com a gato, necessita la ciberseguretat per donar confiança en el ciutadà.
El cost del primer any de la càtedra serà de 225.000 euros, dels quals 70.000 els aportarà el govern a través dels fons Next Generation.
El mes de novembre arranca amb força pels comerços de Menorca, que s'han adherit a partir d'avui a la nova campanya de bons comercials que, com dèiem, ha començat aquest dilluns. Blai Barber.
Alguns dels 188 comerços de Menorca que s'han sumat a la campanya del Consell de Bons Comercials ja els han esgotat en només un dia. És el cas d'una botiga d'hípica de l'Alló, Can Cito. Sentim a la propietària Celia Andreu.
Sobre la una i poc ja no mos en quedaven. És a dir, començat, nosaltres obrim a les 9 al matí i ja hi havia gent que esperava de fora per... més que res per poder no tenir nen.
Cada establiment té una seixantena de bons, descomptes que s'apliquen directament als clients, que són de 10 euros per compres mínimes de 30. Cada persona, només aportant el DNI, té dret a emprar 4 bons, la qual cosa suposa un total de 40 euros. Els comerços consideren que és una ajuda important per a ells. Sentim ara alguns comerciants del centre de Maó.
Gent que mai havia entrat, a lo millor, que de cop... He vist que teniu bons, que encara us en queden, i sí que... I és veritat que duren poc, eh?
La darrera vegada, amb una setmaneta, ja se mos van acabar. I avui ja han començat un poc fort, i veurem com serà aquesta setmana.
Cadascú utilitza els bons per allò que considera, així ho explica Celia Andreu, de Can Cito Hípica.
S'aprofiten per fer compres ja pensant en les festes de Nadal, ja per dir, començam a fer un poc damunt, no? I altres persones compren coses de necessitat, no? Coses que els feien falta realment.
El Consell n'ha repartit 12.500 de bons a un total de 188 comerços de tota Menorca.
I més qüestió perquè l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu a Eivissa demanarà al govern actuacions urgents a diversos torrents a la zona de Puig d'en Valls a causa del dany causats pels darrers temporals a l'illa. Anna Fernández.
Amb aquestes peticions, l'Ajuntament pretén reduir el risc d'inundacions, garantir la seguretat vial, protegir les zones residencials i rurals davant nous episodis de fortes pluges. És Toni Marí, regidor de Serveis Generals i obra pública.
Després de les pluges recents que han tingut a Puig de Mas, bueno, Puig de Mas, el municipi de Sant Eulari, han tingut unes deficiències en el tema dels torrents i inundacions, i han demanat al govern balear que faci un pla de manteniment de tots els torrents del municipi i, a més, unes actuacions puntuals a la zona de Puig d'en Baix.
Entre les actuacions previstes es troba la construcció de dos ponts al torrent de ses zones. Un s'ubicaria a la zona de Can Araví, on les pluges intenses deixaren incomunicades moltes cases. El segon punt crític es troba al camí vell de Sant Mateu, una via que connecta la ciutat d'Eivissa amb l'hipòdrom de Sant Rafel i que queda intransitable quan plou molt. El consistori també reclama una intervenció estructural al torrent urbà de Puig en Baix.
I avui han començat les obres del passeig marítim de Punta Prima. Sant Lluís a Menorca es tracta d'una de les zones més turístiques de l'illa que des de fa anys arrossega un problema d'acumulació d'aigua quan plou i inunda part de la platja.
Aquest fet es produeix d'ençà que va faltar la zona per fer-hi un aparcament, que era on es drenava l'aigua de manera natural. Amb aquesta obra, que té un termini d'execució de 8 mesos i un pressupost de 650.000 euros, es canviaran les canonades per minimitzar l'impacte de les riuades i també es prepararà el sistema per soterrar els cables d'electricitat i de telefonia. Aquestes feines havien de començar el mes passat, però els comerciants varen demanar una pròrroga per poder acabar la temporada. Els residents entenen la necessitat d'aquestes obres.
El problema aquí és a la costa, a la davallada de la costa aquí de la platja, de vora la Creu Roja, que quan plou s'inunda pues, d'una tal manera que s'endú mitja platja i és una cosa continuada de fa molt d'anys i no se li ha posat encara remei.
I a partir d'ara els residents de Calvià poden renovar el DNI o el passaport al Centre Municipal de Serveis de Palma Nova els dies 14 i 21 de novembre de les 9 i mitja del matí a la 1 dels migdia. Seran els primers dies a qui s'oferirà aquest servei.
Cada mes, una unitat de l'equip mòbil de la Policia Nacional es desplaçarà a Calvià per facilitar la realització d'aquests tràmits i que els residents no s'hagin de desplaçar fora del municipi. És imprescindible sol·licitar cita prèvia i presentar tota la documentació requerida el dia de la visita.
Són les 7:50 minuts. Anem a la crònica estatal i internacional. Confirmat com a cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 47 anys a Moguer, a Huelva, la Guàrdia Civil ha detingut la seva exparella, un home de 56 anys. És la 34a víctima mortal en casos de violència de gènere d'enguany.
Els companys de feina de la víctima la varen anar a cercar perquè no havia comparegut a la feina i varen trobar el seu cadàver en signes de violència. La filla de la dona ha dit que el presumpte assassí havia amenaçat la seva mare després que li anunciés que es casaria amb una altra persona. No existien denúncies prèvies per violència masclista ni antecedents del detingut en el sistema Biogen. El telèfon d'atenció a víctimes de violència de gènere és el 016, és gratuït i no deixa rastre la factura sempre que s'esborri el número del registre de telefonades.
Les autoritats del Regne Unit han imputat 10 càrrecs d'intent d'assassinat al presumpte autor de l'apunyalament múltiple a un tren a prop de Cambridge que va ferir 11 persones.
El tribunal manté presó provisional per a l'home i ha fixat una nova vista davant el jutge per dia 1 de desembre. També està acusat d'altres delictes com possessió d'arma blanca i agressió. De moment és l'únic sospitós dels fets després que l'altra persona detinguda va ser posada en llibertat sense càrrecs. Dels 11 ferits, 5 ja han sortit de l'hospital i 2 més es troben ingressats en estat greu.
Augmenta 27 el nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 6,3 a l'escala de Richter a l'Afganistan. Hi ha més de 700 persones ferides.
Les tasques de rescat continuen actives a la zona i no es descarta que la xifra de morts augmenti les properes hores. El sisme ha arribat quan l'Afganistan encara es recupera del terratrèmol del mes d'agost que va deixar milers de víctimes.
I una persona continua atrapada després d'esfondrar-se una torre medieval en el centre de Roma avui migdia. És un treballador que feia feina en les obres de remodelació de l'edifici.
Es tracta de la Torre dei Conti de Roma, de 30 metres d'alçada. S'hi han produït 2 esfondraments seguits. El primer, que ha deixat diversos treballadors ferits, i un segon, quan ja havien començat les tasques de rescat dels bombers. Ara fan feina per treure aquesta persona que encara està sepultada entre la runa.
I més de 230 persones han mort a la Franja de Gaza d'ençà que ha entrat en vigor l'acord l'acord d'alto el foc dia 10 d'octubre passat, segons el Ministeri de Sanitat de Gaza, després d'incloure en el recompte els dos palestins que moriren aquest diumenge.
Segons aquest mateix recompte, altres 600 persones han resultat ferides en atacs israelians. El Ministeri també assegura que un gran nombre de cossos continua sota els enderrocs després de 2 anys de bombardejos.
Pels habitants de la Franja de Gaza, les conseqüències de la guerra no són només físiques, sinó també psíquiques. És per això que les organitzacions humanitàries que operen al territori han de tenir en compte aquesta dimensió en l'atenció a les persones. Així ho explica Ricardo Angora, psiquiatre de Metges del Món.
Con el incremento de la violencia hasta extremos que no se habían visto en la zona durante todo este tiempo. Y eso ya, claro, está teniendo un impacto muchísimo mayor y brutal en la salud mental de las personas, que conlleva, pues digamos, lo que podemos llamar la quiebra psicológica de muchos de los habitantes de la Franja de Gaza.
Angora ha fet aquestes declaracions a Betres Ràdio perquè avui, més o manco en aquestes hores, imparteix la conferència Patiment Mental a Palestina ahir, avui i demà. És un acte organitzat per l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública que té lloc al Col·legi d'Infermers i Infermeres de les Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. I Betres Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó, no.
En Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure.
Ara sí, eh? Sí, el canal està en dàtil.
Ah, igual que és el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5 minuts per les 8, obrim plana cultural. Des d'avui fins dijous torna la Festa del Cinema amb entrades a 3,50 €. Es tracta ja de la 25a edició.
Una iniciativa importada de França i que té uns ambaixadors diferents en cada edició. Enguany ho són l'actriu Carolina Juste i l'actor Eduard Fernández. Amb la Festa del Cinema es pretén mostrar l'agraïment de la indústria a totes les persones que segueixen anant al cinema i fomentar també l'assistència a les sales. Segur que a les cartelleres trobeu més d'una pel·lícula per a sumar-vos a la Festa del Cinema.
I del cinema, al teatre. Perquè aquest dimecres un sol acte uneix 2 dels esdeveniments culturals més importants de la setmana. L'escenari és el Teatre Principal de Palma i l'acte és la gala d'entrega de premis de la música balear Enderroc 2025, que encata, a més, la Fira B Música consolidant Palma com a epicentre de la creació musical balear.
Sí, els Premis Enderroc distingeixen el talent musical de casa nostra. La tria del públic es coneix durant la cerimònia, també el que en pensa la crítica. S'esperen una desena d'actuacions d'estrenes, entre elles els Ànimes Parrec, que ara sentim de fons, i que arriben en disc nou, Camí Florit. Entre els reconeixements especials destaca el Premi Enderroc d'Honor per Antònia Font per la seva trajectòria. També s'homenatjarà Capella i el musicòleg i periodista Pere Estelric, Premi a la Personalitat. I tot, en un any, explicava Lluís Gendrau, editor de la revista de gran projecció de la música illenca.
Tenim pràcticament el teatre ple, o sigui que hi ha moltes ganes de viure la música en directe, de celebrar la música en directe, i sobretot en un any en què la producció de música balear ha estat un rècord de producció com mai s'havia vist, per tant, molts artistes nous, també artistes consolidats, i hem de celebrar-ho tots plegats, que la música balear té futur.
A l'escenari hi passaran, a més, Dani Mosparrec, Cabot, Capella, Montjoan, Tiquat i, entre d'altres, la gala presentada per David Ordinas i Maria del Mar Coll començarà dimecres a les 8 del vespre.
I escoltant de fons Pere Bujosa, perquè, com vos deien, comença un any més la Fira B i ja en són 10. L'actuació en concret serà al Teatre Municipal Xesc Fortesa a partir de les 5 de l'hora baixa.
A banda de Bujosa hi seran Carmen Vela Quartet, Clelia Abraham Quartet, Vial Ballester Quintet i Ovella Negra. Això per un costat. Per l'altre, a les 10 de la nit també tindreu més Fira B. Seran amb els K12, Diapel Thief i els Endless Trio. En aquesta ocasió serà el Blue Jazz Club a l'Hotel Saratoga.
I els darrers minuts de l'informatiu els dedicam a aquest cantant.
Meva, meva, només meva. No trobo calma al mar, lluitant per no ofegar-me, navegant en solitari. Només meva. Ja no em queda res d'allò que tu em donaves, meva.
És la inconfusible veu de Sergio Dalma, que torna als escenaris per presentar el seu nou treball, Ritorno a Via Dalma, el número 23 de la seva carrera, i amb el que aterrarà a Palma.
Serà el 20 de juny de l'any vinent a la plaça de Toros en una gira que començarà el 14 de març de 2026 a Sant Sebastià i que clourà el 21 de febrer de 2027 al Movistar Arena de Madrid. El cantant català fa un homenatge a alguns dels músics més destacats d'Itàlia i amb més vincles amb Espanya, tot quan es compleixen 15 anys de la publicació de Via Dalma. En aquell moment va interpretar en espanyol algunes de les grans cançons italianes. Ara, Dalma reuneix diverses generacions d'autors italians a través de diverses dècades, gèneres i estils per a goig dels seus fans. Si en sou seguidors, heu de saber que les entrades surten a la venda aquest dimecres.
Que sigui el temps que em tanqui totes les ferides. Si no hi ets, la nit és sempre freda.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 3 de novembre, en què el PP ha proposat que el castellà sigui llengua vehicular a les escoles sense tocar la llei de normalització lingüística, com planteja Vots Margalida Vidal.
Volen que el castellà i el català siguin tractats de la mateixa manera. La iniciativa arriba el dia abans que el Parlament debati la presa en consideració de la reforma educativa que proposa Vox. La portaveu adjunta del PP, Marga Duran, explica el projecte de la seva formació, que modifica dos punts de la llei d'educació del 2022.
Han tingut també una sèrie de sentències que molts diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant a dins la llei d'educació de les Illes Balears.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, acusa el PP d'incomplir les promeses lingüístiques.
El Partido Popular solamente vende acuerdos que son papel mojado, porque si no va a cambiar nada en la educación, si no quieren cambiar una coma para que esto sea efectivo de verdad en decreto de mínimos, en la ley de normalización lingüística, en los proyectos lingüísticos de los centros.
I centenars de persones es concentren en aquesta hora a València per celebrar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, una dimissió que ha anunciat avui, més d'un any després de la dana i sense deixar un substitut.
Mazón mantindrà la seva acta de diputat a les Corts i, per tant, continuarà a Santa Forat. En una compareixença aquest matí ha reconegut errades, però també ha carregat contra l'esquerra.
Podria ajudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Sé que el futuro president serà capaç de continuar con la reconstrucció.
La dimissió ha coincidit amb la declaració de la periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana, Maribel Vilaplana, ha explicat que no va percebre que Mazón frissàs.
I el fiscal general de l'Estat nega haver filtrat el correu electrònic en el qual l'advocat de la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeix que el seu client va defraudar doblers a Hisenda.
Álvaro García Ortiz insisteix en la seva innocència i qüestiona la instrucció del jutge Hurtado sobre la presumpta revelació de secrets que se li imputa per primera vegada en la història. El cap de la Fiscalia de l'Estat seu al banc dels acusats en un judici que es perllongarà fins dia 13 de novembre.
I 5 persones han resultat ferides en un accident a la carretera de Sineu a prop de Costitx. Un cotxe que circulava a gran velocitat ha embestit un altre.
Una dona de 58 anys ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital de Son Espases. La resta d'ocupants dels vehicles es troben ferits lleus. Són un nin i una nina de 6 i 8 anys i el seu pare de 48, que també són a Son Espases. El 5 ferit és un home de 47 anys que ha estat traslladat a l'Hospital d'Inca.
L'Ajuntament d'Eivissa demanarà al govern la declaració de zona turística en reconversió pels nuclis de Ses Figueretes i Es Viver.
Una iniciativa que té com a objectiu fomentar la inversió pública i privada a aquests barris de Vila. Aquesta petició respon a l'acord establert al Consell de Batles del passat mes de juny.
I algun dels 188 comerços de Menorca que avui s'han sumat a la campanya del Consell de Bons Comercials ja els han esgotat en el primer dia.
És el cas d'una botiga d'hípica de l'EO, Can Citos. Sentim la propietària Cèlia Andreu.
Sobre la una i poc ja no mos en quedaven. Nosaltres obrim a les 9 al matí i ja hi havia gent que esperava de fora, més que res per por de no tenir nens.
Cada establiment té una seixantena de bons, descomptes que s'apliquen directament als clients, que són de 10 euros per compres mínimes de 30. Cada persona, només aportant el DNI, té dret a emprar 4 bons, la qual cosa suposa un total de 40 euros.
Amb aquest punt arribem a les 8 i 4 minuts. La informació continua. Els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu. Més informació.